Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Buongiorno, bon dia.
Buongiorno des de Nàpols. I Roger Saperes, què tal, Roger?
Hola, Basté, bon dia.
Bon dia. Mira, jo ja és que si voleu parlar del partit i tot, sí que està molt bé, perquè per això estem aquí, però jo deixo començar pel Segurola. Segurola, saps quin era el hàndicap que vaig veure ahir? Al marge de que... jo me'n recordo quan era petit que escoltava el García i per la ràdio deia... És que no li meten un gol ni a l'arco iris. O sigui, això cada vegada està passant més. Els primers 20 minuts del Barça ahir, per mi 20, estan bastant bé, estan bé, molt bé, diria, però no acabes fotent el gol. I la segona, cada vegada veig més un problema físic a l'equip. L'equip acaba fos els partits. Què et sembla?
Bueno, estaba atento a los comentarios, las crónicas del partido de ayer y siento disentir, me parece un Barça muy flojo, porque leo y escucho que jugó bien 20-30 minutos, los partidos duran 90, si para mí los 20 primeros 30 minutos del Barça no fueron la mamá de Tarzán, fueron correctos frente a un equipo francamente lamentable, frente a un equipo que está... Que confirmó ayer punto por punto porque está en noveno en la liga italiana. Es cierto que en los primeros 20 minutos el Barça hizo cosas, pero tampoco es que fuera un bombardeo o exigiera al portero cosas inverosímiles. Sí, el equipo se movió, intentó recuperar la pelota pronto frente a un equipo que se la daba pronto, pero en general me pareció que fue potable lo que hizo en decente, lo que hizo en los primeros 30 minutos. Después fue un desastre. Me pareció que fue un equipo incapaz de llevarse por delante un partido que lo tenía clarísimo. Y no se lo llevó por delante porque se puso al nivel de su rival. Es decir, en realidad jugó igual de mal que el Nápoles. Marcó un gol muy de Lewandowski, que por cierto está siendo lo más parecido al Lewandowski que compró el Barça hace... temporada y media, pero dicho eso, me pareció que el Barça estuvo mal y me ha sorprendido la cantidad de el optimismo que me ha parecido entrever en todos los comentarios alrededor del juego del Barça. Creo que no tuvo dinámica, perdió mucho la pelota, se dejó acorralar prácticamente durante 10-15 minutos por un equipo que francamente vale muy poco y hasta se compromete la eliminatoria. No veo aspectos especialmente positivos en lo que vi ayer. Más bien lo contrario.
¿Suanjo?
No seré tan crítica amb l'actuació del Barça. Faré no és un anàlisi optimista el que faré, però sí realista. O sigui, depèn de la mirada que facis sobre l'equip i des d'on la facis, des de quina talaia la fas. Si fas l'anàlisi del Barça comparant-lo amb èpoques que ja no existeixen i que sembla que persistim a fer reviure, doncs sí, pot ser un Barça fluix, però estem parlant d'un partit d'anada de la Champions League. La posada en escena del Barça va ser per mi bona, va sortir a dominar, ho va fer, va tenir 3 o 4 ocasions de gol de Lamin, de Gundogan, de Lewandowski. Ara comentaves tu al principi del programa que el Barça té un problema de punteria. Bueno, és que a l'esglaó que hauria d'haver pujat el Barça són aquells 150 milions d'euros que s'ha gastat amb jugadors que no han marcat la diferència, que estan... No fa falta repetir-los, no? L'últim està encara per obrir, però no sembla que sigui una estrella mundial, que parlo de Víctor Roque. Llavors, si tu no puges aquest esglaó per cobrir la baixa de Messi, doncs el que pots aspirar és a fer partits com el d'ahir. És a dir, jo crec que el Barça nefast és el que empata contra la Granada a casa, el que es deixa fotre 5 gols contra el Villarreal... Però ahir el Barça fa un equip, un partit digne, decent, a un camp que és veritat que el Nàpols van bé i està malament, però bueno, estem a vuitens de final. El Dortmund va empatar a casa de l'Eindhoven, del PSV, el Porto va guanyar l'Arsenal, el Bayern va palmar el camp del Lazio, és a dir, estem a vuitens de final, no estem a semifinals i estem a quarts de final. Per tant, el rival és el que és perquè toca per l'alçada de la temporada que estem. El Nàpols va guanyar la Lliga l'any passat i aquest any està fatal, però venim d'on venim, jo crec que el Barça va fer un partit correcte. Al final venim també d'una època en què estem criticant molt justíssimament a la defensa, que és un autèntic desastre. Doncs ahir minimitzen molt les ocasions de gols, en fan un al Nàpols a l'Osimhen, fruit d'un error de l'anticipació d'Íñigo Martínez, però després, sense fer un bon partit, perquè no el va fer el Barça a partir d'aquell gol, aguanta el temporal, que és el que s'ha de fer a la Champions quan el rival et marca un gol a fora de casa i l'estadi apreta. I respecte a l'estat físic, jo crec que és un tema més anímic. El Barça pateix molt en el moment en què l'escenari varia, però l'última ocasió la té Gundogan, és a dir, sí, podríem estar parlant d'un 1-2 i al minut, a l'últim segon, l'última jugada és Gundogan atacant. Per tant, sí, és veritat que el Barça es desfà, però l'última ocasió la té el Barça. Jo no, o sigui, jo faig més una anàlisi realista, és a dir, el situo en el context d'aquesta temporada, i en el context d'aquesta temporada el partit d'ahir em sembla una cosa bastant presentable. Amb un equip que es mostra bastant compacte, però que davant té el que té, i el que té és la descripció d'una mala inversió, d'una dilapidació de diners que han fet que la marxa dels Neymars, dels Messis, dels Suárez, doncs hagi substituït per gent que no dona aquest nivell, com per pujar l'eslabó desitjat.
Un moment, sí, Roger, sí, que em demana pas la Mar Poyato, perquè hem escoltat sobre la sentència de Dani Alves, que a mi m'ha sorprès... És que el que més m'ha sorprès no és la sentència en si, perquè, mira, un jutge pot dir, pues mira, són 4 anys i mig, perfecte. No en casa el càstig, la sentència, amb el text, és el que no em casa. És a dir, si es parla de violència, de violació, és evidentment que 4 anys i mig em sembla és un càstig molt menor. Però, en fi, ha parlat l'advocada de Dani Alves, dient que presentaran recurs, i veurem què ha dit l'advocada de la víctima. Mar Poyato, des de l'Audiència de Barcelona, tu diràs, Mar.
Doncs mira, n'ha parlat un advocat, és David Sainz, de l'equip de la defensa de la víctima. Recordem que l'advocada Esther García no ha pogut venir fins aquí, suposadament perquè s'ha pogut quedar al costat de la noia. El que ha dit l'equip de defensa de la víctima és que ells sí que estan satisfets amb aquesta sentència pel fet que sigui condemnatòria. Ara bé, s'han de llegir la lletra petita, han d'estudiar bé per veure si presenten o no recurs. Escoltem el que ha dit David Sainz.
Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas, y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que pasaron.
Per tant, la defensa de la víctima està d'acord amb aquesta sentència que, com deies, Jordi, relata molt bé, no?, tota la credibilitat que li donen a la noia quan explica el que va passar aquella nit a la discoteca Sutton de Barcelona. En canvi, l'advocada de Dani Alves diu que pensa seguir lluitant per demostrar, doncs, que el futbolista és innocent.
Gràcies, Mar Poyato. La consellera Tània Verge ha fet un tuit a la línia de Pablo Iglesias, que diu: s'ha acabat la impunitat de les violències, per molt riscopoderosos que siguin els agressors, perquè van funcionar els protocols, perquè s'ha posat al centre el consentiment, perquè malgrat s'intenti desacreditar les dones, la societat exigeix justícia. Diu Tània Verge, a la línia del que deia Pablo Iglesias, però no s'especifica que la llei del sí és sí ha jugat en contra, precisament, de la sentència final. Bé, dit això, tornem on estàvem, que era el partit del partit del Barça d'ahir a Nàpols. Roger.
Jo crec que és molt important també una mica el que deia el Joan en el sentit d'on veníem, no? D'estar esperant eternament aquesta millor versió del Barça. Total. I ahir, durant 25 minuts, jo vaig veure un Barça que segurament no és el millor Barça que hem vist mai, però sí que té moltes coses de per mi, quin ha de ser el nivell que li hem d'exigir mínimament al Barça, i és veure aquesta pressió, aquesta intensitat, aquestes coses que li van veure en els primers minuts de partit. No? Jo crec que va fer coses al Barça que li volíem veure i en va fer d'altres que volem deixar de veure precisament o que hem vist massa cops. En aquesta balança, però, jo em quedo amb les coses bones que vam veure ahir. Jo crec que el Barça recupera algunes d'aquestes coses. Lewandowski també demostra que està sent important aquests últims partits. 5 gols en 4 partits, cosa que és important. Que el Nàpols només et xutés un cop a porta, és una mica la seguretat defensiva, tenint en compte, però, qui era el rival, no? Els mals del Barça també hi van ser, el fet que ells en tinguin una i te'l facin, i aquesta pèrdua de control en els minuts finals, no? Que no acabis de controlar el partit. També és veritat que en un dia que jo considero prou bo del Barça contra un rival que jo crec que estava per sota, era inferior, només aconsegueixes empatar, i crec que això és una mala notícia pel Barça. Considero que de cara a la tornada el Barça és favorit per passar aquesta eliminatòria i tinc més dubtes de cara al que pugui venir a quarts. Malgrat aquesta millora del Barça, crec que encara no està al nivell d'alguns equips que hi ha ara mateix a la Champions, diguis Bayern o Madrid o altres favorits.
És així. És així. Digues, Santi.
No, es que me sorprende que los partidos duran 90, de 90 a 100 minutos ahora. Y como una especie de necesidad, diría casi patológica, de agarrarse a 25 minutos, que vuelvo a decir, fueron buenos, pero buenos sin, no excepcionales, pero ni mucho menos excepcionales. Y considerar que hay que analizar el partido por eso. Sinceramente, eso es el 33% del partido. ¿Qué pasó con el 66% del partido?
Però jo crec, Santi, per exemple, que la primera part del Barça és superior al Barça. La segona s'acaba imposant al Nàpols. I crec que també hem de tenir en compte d'on ve el Barça com per exigir-li que ara domini un partit de Champions i veiem la millor versió en 90 minuts. És a dir, crec que hem de tenir clar quin és el context d'on venia el Barça per saber si diem que és bon o mal partit.
Pues el contexto donde viene el Barça para mí sigue siendo el de un equipo que tiene mejores jugadores pero muchísimos mejores jugadores que el Nápoles. Es un equipo que sobre el cual hay expectativas siempre mucho mayores que las del Nápoles, y que estamos pensando que porque haya empatado con el Villarreal o tal, siempre estamos esperando. Bueno, ahora sale esa ficción, ¿no? Se juega un partido bien, ya está, el Barça está preparado para saltar, y ahora mismo está. A mí lo que me pareció es que el partido, en términos generales, fue flojo del Barça, pero francamente flojo. Vuelvo a decir, dos tercios del partido fue una calamidad. Entonces, podemos analizar si el partido, el árbitro cierra el partido en el minuto 25, en el 20 del 25, pues dice, pues mira, ha estado bien, empate a cero, pero ha exigido una parada con el pie del portero porque las otras dos fueron palomitas, y ya está. Y me parece que ese nivel de exigencia es precisamente ese poco nivel de exigencia, porque está en condiciones un poco espesas, porque no sé qué, porque mira que empató. O sea, la cantidad de justificaciones para un partido que el Barça tenía que haber ganado un 0-3 o un 0-4 si hubiera sido un equipo serio, formal, bien hecho para ganar ese partido, y yo creo que es mucho mejor que el Nápoles.
Et dono 30 segons, Joanjo, i 30 segons a Peres.
És que parteixo de la base de que el Barça ha perdut la seva grandesa, i el meu anàlisi s'adapta a aquesta nova realitat. És a dir, jo no aspiro a que el Barça domini 90 minuts a les vuitens de final d'un partit de Champions. És que ja no aspiro a això. I el meu anàlisi no és optimista, repeteixo, és realista. És a dir, jo ja sé que el Barça no guanyarà la Champions. Jo ja sé que té un topall diferent que el que tenia. Llavors, si em preguntes sobre el partit d'ahir, et faig una anàlisi en funció del context actual. Si m'haguessis preguntat per Barça-Granada, que m'ho vas fer, doncs vaig ser absolutament crític, perquè el Barça té nivell com per guanyar el Granada a casa i per fer un partit molt més sòlid en defensa, és a dir, per adaptar el seu potencial al partit que tocava. El potencial del Barça ara no és el que tenia abans. Per tant, el meu anàlisi s'adapta a aquesta nova realitat. I per mi, fent aquest exercici, el Barça fa un partit digne i decent ahir a l'anada de vuitens de final de la Champions League.
Dic que precisament perquè no té continuïtat, vaig a la línia del que deia una mica el Joanjo d'analitzar partit a partit. Jo crec que si aquesta fos una mica la línia del Barça en tots els partits, estaria més a prop de guanyar que no pas de perdre i de fer algunes actuacions com les que li hem vist contra el Granada, contra el Villarreal. amb moltes coses per millorar, sí, però jo crec també que en el context de ser un partit de Champions dels vuitens, el partit del Barça ahir és més aviat bo que no pas dolent, tot i que tingui moltes coses per millorar, tot i que tingui algunes mancances, sí, i tot i que cregui que en els quarts pot tenir difícil anar més enllà.
Acabem només un comentari que certifica el que he començat dient en aquesta última intervenció el Joan Jopallàs, que és que jo ara parteixo d'una base d'un Barça com és. Mira, com afecta a nivell institucional, et diré que fa 10 anys, o 15, si Kylian Mbappé venia al Botafumeiro de Barcelona, encara que s'hagués anunciat a l'Àsia al Marca que estava fitxat pel Real Madrid, molts dels que estem aquí ara sospitaríem que el Barça estava intentant fitxar a Mbappé. Abans d'ahir, quan ens vam assabentar que Mbappé estava al Botafumeiro, vam preguntar què va venir a fer Kylian Mbappé a Barcelona. Ningú se li va passar pel cap preguntar-se si el Barça volia intentar fitxar a Mbappé. Per tant, la realitat de l'equip la veu el Joan Jopallàs com la veu, que és per un 5, la realitat del club que veiem com és ara també és un 5. És a dir, hem partit de la base ara en aquests moments de que el Barça està, com a institució i com a equip. És així. 2:02 en punt del migdia, recordeu que Bordalàs, que no aguanto, ve dissabte al Camp Nou. No aguanto, és que no aguanto el Getafe. És un equip que cau tan malament, sí, un quart de 5 a Montjuïc. I
ya
després...
Ja no és l'equip que més faltes hace en la Liga Espanyola, eh?
Ja no és?
No. Joder. No es el equipo que más faltas hace. Es el tercero que más faltas hace. Pues... Empieza el número uno en la Real Sociedad. ¿Sí? El número dos es el Mallorca. Tercero es el, creo que es el Getafe o el Cádiz.
Pues vecina. Pues el Getafe dimecres, dissabte, diumenge a les 9 de la nit, Real Madrid-Sevilla, bon partit, i dilluns Girona-Rayo Vallecano, a les 9. Aviam, s'ha acabat la... espera, que hem de tirar la... Sí, espera, un segon, encara, un segon.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes van d'oferta del 3x2. En pagues 2 i te'n porten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.